Al matí, amb Raquel García.
A Catalunya, una de cada cinc persones ha patit un abús sexual durant la seva infància, però només es denuncien el 15% dels casos. I és que gran part del problema de l'abús sexual infantil és el secret i el tabú que l'envolten. Explicar-ho no és fàcil. Els casos que surten a la llum els aspira un sistema judicial llarg i difícil, ja que el circuit d'atenció de l'infant obliga a l'infant a explicar repetidament la seva experiència en els diferents serveis que l'atenen. Això provoca una doble victimització. A més, 7 de cada 10 processos judicials acaben sense condemna per falta de proves. Per això, Save the Children impulsa la campanya Trenco el silenci, amb testimonis d'algunes de les víctimes que expliquen la seva experiència. És el cas de la Nadia, la Glòria o l'Emiliano.
Mi padre abusó de mí desde los 7 hasta los 12.
Yo fui víctima de abusos sexuales por parte de mi entrenador desde los 12 hasta los 15 años.
Todos esos daños no se me quitaron nunca. Llegué al punto de pensar tirarme hasta un pozo, de quitarme la vida.
Tienes que vivir con miedo en tu casa. Eso es lo más duro.
No llegué a interpretar que eso era un abuso hasta muchos años después.
L'admiraven los padres.
La campanya té com a objectiu sensibilitzar la població sobre el dolor que han viscut i segueixen vivint molts nens i nenes víctimes de l'abús sexual i alhora vol demanar una major protecció per a les víctimes. Emily Ribas és responsable de polítiques de Save the Children a Catalunya. Bon dia, Emily, gràcies per atendre la trucada del matí.
Hola, bon dia.
Les dades són terribles. Com és possible? Què és el que ens està passant com a societat? O més aviat, què és el que està fallant?
Mira, primer de tot hem de saber que l'abús sexual infantil sempre ha existit, no? Existeix en totes les societats, en totes les cultures, no és una cosa pròpia nostra, perquè quan mirem les dades a nivell europeu, les dades són les mateixes, no? Una de cada cinc persones adultes que ha sigut víctima d'abús sexual durant la seva infància. Per tant, estem en la mitjana, no? Que és una mitjana molt alta i horrible, però estem en la mitjana dels països europeus. El que sí que estem veient és que no hem avançat cap a una millor protecció de les víctimes d'abús sexual. No hem posat eines a aquestes víctimes perquè siguin millor protegides. I és això que reclamem des de Save the Children, no? Donada la realitat abrumadora de l'abús sexual infantil, el que hem de fer és protegir millor les víctimes. I això passa, entre altres coses, per tenir una llei integral que protegeixi a tots els infants de totes les formes de violència. I l'abús sexual és una d'aquestes formes de violència.
Uh-huh. Ara anirem a les demandes sobre la llei, però primer volíem preguntar també les denúncies. Si creieu que s'estan incrementant el número de denúncies o encara costa que les víctimes facin el pas i expliquin la seva experiència?
Mira, encara costa, no? Estem parlant només del 15% dels casos que es denuncien. Estem parlant de la punteta de l'iceberg que es notifica, no? La gran majoria dels casos d'abús sexual infantil romanen ocult. I això vol dir que les víctimes segueixen sense cap mena de protecció, no? Per tant, els poquets casos que es denuncien, l'any passat, per exemple, només 713 casos d'abús sexual contra menors han sigut denunciats als Mossos d'Esquadra, no? Estem parlant de pocs casos denunciats. Aquí el que falla és, primer de tot, que els nens i les nenes no reconeixen, no saben què és l'abús sexual infantil. Per què? Perquè no han tingut mai cap tipus de formació sobre aquesta temàtica. Per tant, no poden reconèixer-ho. Com van a reconèixer que una persona que estimen, en què confien, que això que els estan fet és un tipus d'abús sexual, no? Per tant, si no tenim mesures de prevenció que estan orientades a donar a reconèixer l'abús sexual als propis nens i nenes, serà molt difícil que elles, que les víctimes notifiquen l'abús sexual, no? I a més, hem de saber que sempre hi ha xantatge, sempre hi ha pressió, no? Sempre perquè les víctimes no diguin res, no? Mm-hmm. El famós, això és un secret entre tu i jo, si fas això, destruiràs la família, a més, és culpa teva, no? La vergonya, el fàstic, no? I la culpa envolven el tema de l'abús sexual infantil.
Clar, moltes d'aquestes víctimes, com deies, no denuncien perquè ni són conscients del que els hi està passant, perquè moltes vegades passa dins del seu entorn per la por, per la vergonya, no? I el sentiment de culpa. Per això és tan important aquesta campanya que vol trencar el silenci, i volem escoltar doncs a algun dels casos que vosaltres doncs heu aconseguit, com per exemple el de l'Alexandra.
Pues eso pasó cuando yo tenía 7 años, que es lo que yo recuerdo. Entonces esa persona me dijo de ir a una habitación y a partir de ahí todo se hizo negro. Y empecé a estar viva, pero estaba muerta. Mi corazón y todo mi cuerpo estaba muerto. Pues no lo conté porque, en primer lugar, la persona agresora manipula. Te lo puede decir con palabras, pero también puede ser con gestos. Y gestos, las miradas matan a veces, con las miradas te están diciendo muchísimas cosas, y eso es una de las cosas que a mí siempre que veía, pues veía esa mirada de cuidado. Entonces, luego a su vez, cuando te pasa una cosa de estas, una agresión sexual, siempre hay como unas reacciones típicas, hay un trastorno d'estrès postraumàtic, i esto hace... Pues,
Emily, doncs explica'ns com heu aconseguit aquests testimonis i per què és tan vital que facin difusió, no?, del que van passar.
Mira, senzillament li vam preguntar a les associacions de víctimes d'abús sexual si volien parlar, no?, de la seva experiència, explicant-nos sobretot l'objectiu d'aquesta campanya, no? L'objectiu és trencar el silenci, és donar a conèixer que això existeix, que això afecta a moltíssimes nenes i moltíssimes nens. Per tant, elles van, moltes persones van dir que sí, que volien participar, i això de veritat que va ser el punt més fort de la campanya, no? Poder comptar amb aquestes persones adultes molt valentes, molt coratjoses, que van voler donar cara, no?, donar la cara a l'abús sexual infantil, no? Uh-huh. I és molt important perquè realment, com que es tracta d'un tema tan difícil de digerir, no?, tan difícil per la societat d'entendre que això pogués passar, és molt important demostrar que sí que passa, que no estem parlant d'un tema d'un tema abstracte, sinó que estem parlant d'una cosa molt concreta i que passa molt a moltes famílies, no? No estem parlant d'una classe social específica ni res, sinó que pot passar a tot arreu. Una de cada 5 persones és molt. Per això el que volíem és això, no? Mostrar que li pot passar a una nena de 7 anys, li pot passar a un adolescent a dins de la seva escola, li pot passar a un adolescent a dins de casa seva, no? I poden ser, sobretot, moltes vegades són els agressors, són persones del cercle de confiança, no? Això és fer sensibilització de què existeix i demostrar les situacions de risc, no?
Uh-huh. Per això és tan important, doncs, que aquestes víctimes tinguin la valentia suficient, doncs, per denunciar el seu cas, tot i que moltes vegades aquests casos doncs passen al cercle de confiança. Moltes vegades les víctimes, quan tenen el valor per denunciar-ho, el delicte ha prescrit, no? A més, per això vosaltres impulseu o reclameu, no?, al govern que aprovi mesures concretes sobre aquestes situacions. Què és el que proposeu?
Exacte. Nosaltres el que proposem és una llei integral contra totes les formes de violència contra la infància. A dins d'aquesta llei hi ha diferents mesures. Una d'aquestes mesures és ampliar els plaços de prescripció dels delictes sexuals contra els menors. Per què? Perquè a les víctimes d'abús sexual infantil els hem de donar més temps. Més temps per entendre que això que els ha passat era un abús sexual, i també donar-li més temps per tenir el valor, el coratge, no?, de denunciar aquestes persones que estimaven i que en qui confiaven, no? Per tant, això triga molt. I el que hem vist, ho hem vist també aquí a prop, no?, amb la descoberta de la trama marista, que moltes vegades les persones víctimes d'abús sexual infantil pues triguen molt en fer aquest pas. I això no pot ser que la justícia no els doni garantia, no? Mm-hmm. Per tant, si volem que la justícia sigui més garantista amb les víctimes d'abús sexual infantil, els hem de donar més temps, no? A més de l'ampliació dels plaços de prescripció...
Perquè, perdona, volem... però ara quan prescriu, prescriu un d'aquests casos?
Ara és entre 5 i 15 anys, els plaços després de complir els 18 anys. Val? Per tant, són entre 23 i 48 anys, no? Uh-huh. Depenent de la gravetat de l'abús. No?
I digues.
No, i a més, això és una de les mesures, no? una mesura molt important, ampliar els plaços perquè comencin a computar a partir de que la víctima compleixi els 50 anys, no? Així li donem tota la garantia possible. A més, el que volem amb aquesta llei són mesures de prevenció. Per què? Perquè quan estem parlant d'abús sexual, quan estem parlant de violència contra la infància, tot el que no sigui prevenció és arribar massa tard, no? És arribar un cop el nen ha sigut abusat o maltractat. Per tant, hem d'apostar per la prevenció. I a més, perquè això funciona, no? Tenim experiències, hi ha experiències als Estats Units i al Canadà que demostren que amb programes de prevenció sobre l'abús sexual a les escoles, reiterat en els temps contundents, no una petita xerrada puntual, no? Però uns programes realment de prevenció, doncs poden reduir fins a la meitat la possibilitat de patir abús sexual. Podem evitar la meitat dels casos fent prevenció. I a més, si hi ha abús, aquest dura molt menys. Per què? Perquè els nens saben reconèixer que això és un abús, tenen les eines, no?, per sortir-se d'aquesta situació i també podem evitar les situacions de risc. Per tant, és molt important que aquesta llei que estem reclamant al govern espanyol tingui mesures de prevenció.
Uh-huh. Creus que, no sé, dona la sensació que com a societat no es percep, no?, la magnitud del problema, tot i que afecta una part tan important i, a més, la més vulnerable.
Exacte, no? Per això que fem aquesta campanya, perquè ens hem adonat realment que no som conscients de l'amplitud del problema, que es tracta d'una realitat molt amagada, molt oculta i que costa molt entendre i veure. Per què? Perquè és un tabú. Estem parlant d'un tabú, estem parlant d'abús sexual contra nens i nenes. I moltes vegades estem parlant d'agressors que estan al cercle de confiança, no? A la família del nen. Per tant, estem tocant un tabú molt important. Però si volem realment millorar la situació d'aquestes víctimes, hem de desvelar aquest tabú, no? I hem de parlar-ne. Per això la campanya es diu Trenco el silenci.
A més, 7 de cada 10 processos judicials acaben sense condemna per falta de proves, no? Quina és la màxima sentència per un abús i quina és la mínima, també, et volíem preguntar?
Mira, la mínima és això, que no hi hagi cap sentència, justament per això, i això passa en 7 de cada 10 casos, 7 de cada 10 casos se sobreseixen perquè com que no s'ha cuidat el testimoni del nen, no? Com que no se l'ha escoltat bé, com que el nen ha hagut de repetir 7, 8, 9 vegades la seva història, doncs al final el seu testimoni està contaminat i al final no hi ha les proves suficients perquè el presumpte agressor sigui inculpat. No? Per tant, això seria la pena mínima, que cap tipus de sentència ni res, i el nen pot tornar a trobar-se amb l'agressor, no? La sentència màxima sempre depèn, perquè sempre hi pot haver-hi agravants, però és entre 5 i 15 anys de presó, no? Hem de tenir en compte que el nostre codi penal té com a objectiu sempre la reinserció de l'inculpat, no, a la societat. Per tant, és entre 5 i 15 anys de presó.
Uh-huh. Clar. Això, per exemple, doncs, dona una sensació d'inseguretat, el fet de que els nens i nenes hagin d'explicar, no?, en aquest sistema judicial, en aquest circuit d'atenció, doncs, tantes vegades el seu cas. Sembla com si, doncs, al final potser no denuncien perquè no se senten protegides, no?
Exacte, jo crec que hi ha moltes víctimes que no denuncien, i això també està recollit en estudis universitaris, no?, perquè no confien en el sistema judicial, no? És un obstacle a la notificació de denúncia, és el sistema que tenim, perquè aquest sistema no està orientat a cuidar de la víctima, sinó a inculpar el presumpte agressor, no? A tenir totes les proves per poder inculpar-lo. Per tant, està tot enfocat a culpabilitzar l'agressor i no a tenir cura de la víctima. I això què fa? Què fa? Que tenim un departament de protecció de la infància que fa unes proves, un departament de salut que en fa d'altres, i al final el sistema judicial que en fa d'altres, no? Per tant, hi ha proves encreuades i el nen ha de repetir moltes vegades la seva història sense que hi hagi cap tipus de coordinació entre els diferents departaments implicats.
Doncs, Emily, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta campanya. Si algú us vol ajudar, què ha de fer?
Ha d'utilitzar el hashtag... Disculpa, que estava una ambulància. Uh-huh. D'utilitzar el hashtag Trenco el silenci i això, intentar moure aquestes històries, intentar desvelar nosaltres a aquesta realitat utilitzant l'hashtag i donant-nos suport en aquesta campanya.
Doncs moltíssimes gràcies i felicitats per la campanya.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Doncs precisament per conèixer què es fa quan es rep un avís d'abusos sexuals a un menor, conversem ara també amb el sergent Sergi Torres dels Mossos d'Esquadra de la Unitat de Menors. Bon dia, sergent.
Bon dia.
Quin és el protocol davant d'un cas d'abús sexual a un menor? Qui intervé en una situació així?
A veure, inicialment intervenen els serveis que diuen d'urgències, quan es té el primer avís, normalment és la policia, els serveis sanitaris, que són els que fan la primera assistència, en funció de cada cas. També podria ser que per protocol intervingués el metge forense, si s'han de recollir algun tipus d'indicis que només es poden trobar en les primeres 72 hores. I en una segona fase ja sí que intervindria a través de la comunicació judicial en els jutjats que fa la policia o el mateix informe forense, intervindria la judicatura amb una possible primera aplicació de mesures cautelars en relació a l'autor, al presumpte autor.
Uh-huh. En aquest sentit és molt important, no?, aquestes primeres actuacions pel fet de trobar doncs aquestes proves i després doncs que quan arriba el procés al judici, no?, doncs els agressors no realment puguin pagar la seva condemna, no?, perquè hi hagin aquestes proves.
Sí, evidentment. A veure, amb el tema de l'abús sexual tenim moltes maneres d'iniciar-se. Sí que hi ha un avís d'uns fets que s'han pogut produir en les hores anteriors. També hi ha avisos que ens arriben quan els fets s'han produït en les setmanes anteriors, en els mesos anteriors. I després tenim un tercer tipus que és bastant habitual i suposo que té bastant d'efecte aquestes campanyes com la que estava comentant ara l'Emily, de persones adultes que comuniquen per primera vegada a les autoritats que en la seva infantesa van patir un abús, normalment són abusos crònics, que deixen un rastre important a la persona. En tot cas, quan els fets han sigut en les hores anteriors, sí que les primeres actuacions són importants i s'han de fer bé.
Des de l'ONG demanen més protecció a les víctimes. No sé si teniu dades o noteu que hi ha un increment dels casos o de les denúncies a Catalunya.
Sí que hi ha un cert increment. El que passa que nosaltres sempre diferenciem el que és un increment de denúncies d'un increment del fenomen. Uh-huh. És un fenomen que té una xifra oculta molt elevada i això se sap perquè quan s'han fet enquestes a persones adultes dient si de quan eren joves havien patit abusos, que és un moment en el qual normalment la gent ja no oculta res perquè acostumen a ser estudis anònims, apareix una xifra que és realment preocupant, perquè el percentatge doncs pot arribar del 15% de la població, fins i tot al 20%, o fins i tot superar-lo en cas de les dones. Això no té un reflex en el nombre de denúncies i, per tant, pensem que molts casos no s'acaben denunciant. El fet que hi hagi un increment, podem pensar que és que augmenta la visibilitat del fenomen, que la gent està més conscienciada d'anar a denunciar o se sent més segura amb el sistema, que no pas que hi hagi un increment del fenomen. Això és molt difícil de valorar. Sí que sempre nosaltres diem que potser l'abast de l'abús sexual infantil es pot mesurar d'alguna manera amb la quantitat de pornografia infantil que hi ha a la xarxa, perquè qui consumeix la pornografia infantil no deixen de ser els pederastes els pedòfils, que molts no acaben consumant, evidentment, però sí que és una orientació que està molt present. Per tant, aquest increment s'ha d'analitzar ben bé a què pot respondre.
Uh-huh. Doncs per ajudar precisament perquè es denunciï més i per evitar i per frenar aquests casos, què és el que hauríem de fer, que ens recomanen des de Mossos d'Esquadra?
A veure, nosaltres, quan hi ha un... els fets s'inicien perquè hi ha una revelació. El nen, la nena, a no ser que sigui un fet que es descobreixi infraganti, que es diu, que és que algun adult entra en una habitació i veu els fets, normalment el que hi ha és una revelació, o que apareguin uns indicis en el cos de la víctima. Quan hi ha aquesta revelació, nosaltres, sobretot des de la unitat de menors, els especialistes, si veiem que hi ha molts dubtes en fer el pas de la denúncia, pel motiu que sigui, sempre oferim de fer una entrevista prèvia sense compromís de denúncia, perquè la denúncia no és una obligació de ningú, és un dret, i en delictes sexuals, a més, és un dret que només té la víctima, o en aquest cas els seus pares, de tirar-ho endavant o no tirar-ho endavant. Per tant, pensem que hem de tenir tota la informació que els pugui aclarir una mica quin serà el camí que faran en tot el procediment, tant en els seus aspectes protectors com en els negatius que pugui tenir, que tampoc podem negar que en tingui, no?, que els processos judicials hi ha aspectes molt farragosos i que poden ser d'usos per la víctima, però els oferim tota aquesta informació i els donem una mica la seguretat, obrim una línia oberta ja, una persona de contacte, i si la persona es decideix, els seus pares o el mateix menor, tirem endavant el procediment.
Doncs a sergent Sergi Torres, de la Unitat de Menors dels Mossos d'Esquadra, moltes gràcies per explicar-nos totes aquestes situacions entorn als casos d'abusos sexuals.
Moltes gràcies a vosaltres.